Què tal? Molt bona tarda, que veu d'entrar en territori Xarxa de Mat. Sí, és dissabte, és dia de Xarxa de Mat. Abans d'entrar en matèria, fem una ràpida repassada a la rabiosa actualitat. Enric Garcia, molt bona tarda.
Bona tarda, Víctor.
Hem de saber, abans de començar el Xarxa de Mat d'avui.
Doncs, d'entrada, destacaria que aquest cap de setmana comença el circuit català 2021 de forma presencial, dos actius importants. Avui tenim, té lloc a l'actiu de Fundació Jubilat, tenim 100 participants, i demà hi haurà l'actiu Canovelles, amb una participació de 160 participants de moment inscrits. Realment són xifres molt bones, tenint en compte la situació encara de pandèmia que estem vivint, però bueno, sembla ser que a poc ens hem recuperat. I també destacadíssima notícia a nivell internacional, el torneig de candidats, que va acabar aquesta setmana passada. Finalment l'aspirant al títol mundial serà Ian Nepomniachtchi, el rus, que va acabar amb 8,5 punts per davant de Vatsy Legrav, que va acabar amb 8 punts, i de, bueno, altres que han estat a les primeres posicions, Anish Giri i Caruana, finalment han quedat una mica per darrere. O sigui que tenim nou aspirant al títol que lluitarà contra Carlsen, que serà Nepomniachtchi. I a nivell notícies més locals, tenim que demà hi haurà a l'Escolar de Barcelona, amb una participació també força alta, la fase per equips, demà diumenge, que em sembla que, Víctor, t'hi entès que aniràs.
Sí, senyor.
I deixa'm acabar també amb una mala notícia que hem sabut aquesta setmana, és que ens ha deixat el fort jugador català mestre nacional, Jaume Anguera, un jugador que ja que coneixíem tots i que, bueno, és una pèrdua important pels cascs catalans. Una llàstima, deixa'm donar aquest record per ell.
I tant, una gran pèrdua. De fet, l'altre dia ho pensava, no sé si el Jaume Anguera era l'últim mestre nacional del país, de Catalunya em penso que sí, que feia temps que era l'últim, però a nivell espanyol ara mateix dubto de si és l'últim mestre nacional que quedava en vida, perquè recordem que és un títol que fa temps que es va deixar d'atorgar amb l'arribada dels títols de mestre candidat, mestre FIDE i la resta. Ho hauríem de revisar, ho hauríem de confirmar, a veure si realment és l'últim mestre nacional que hi havia a l'estat espanyol. Potser avui sortirem de dubtes. Ara estava intentant compartir el programa a les xarxes, com fem cada setmana, cap problema a l'hora de fer-ho a Twitter, però m'estic trobant que amb el programa d'avui no em surt l'opció de compartir, vull dir, sí que veig que estem emetent en directe i tota la pesca, com sempre, però només em surt l'opció de donar m'agrada i de comentar. Per tant, si hem de compartir el programa, ara mateix no sé exactament com ho he de fer, potser el mètode més rudimentari de copiar l'enllaç i publicar-lo a part en una publicació, diguem-ne, independent dins dels grups que tenim a Facebook, però vaja, que de seguida ens ho mirem. Avui és dissabte 1 de maig, Xarxa de Mat número 184. Reprenem el programa després d'autoadjudicar-nos una setmana de festa. Avui, evidentment, hem d'actualitzar el torneig de candidats. Ho comentava l'Enric, que ha acabat aquesta setmana i a Ekaterinburg, a Rússia, i en Nepomniachtchi campió. Ja sabeu que és l'únic dels candidats que és seguidor del Xarxa de Mat, Nepomniachtchi, i per tant s'ha classificat per la final del Mundial, que començarà el 24 de novembre a Dubai contra Magnus Carlsen. Finalment, Anish Giri, Caruana i Vatsy Legrav s'han quedat pel camí i serà novament un rus, després que Karjakin ho intentés abans que Caruana, el que intentarà destronar Carlsen. Analitzarem el nou rival de Carlsen i avui també parlarem d'escacs i de Sant Jordi. Us van regalar un llibre i no us agrada? Volíeu regalar un llibre d'escacs però no sabíeu quin i al final no ho vau fer? Voleu apuntar-vos idees de llibres d'escacs per regalar? Avui intentarem resoldre aquests dubtes després de 8 dies de la Diada de Sant Jordi. És un exercici que ens hagués agradat fer-lo dissabte passat, però en no emetre, doncs, ens ho reservem per avui. Tot plegat ho farem amb el gran mestre Òscar de la Riba, membre de la Junta Directiva del Club d'Escacs Andorra, i amb l'escriptor David Vivancos del Club d'Escacs Sant Martí. Tot això i moltes coses més des d'ara i fins les 8, aquí a la sintonia de 7 de ràdio, al Xarxa de Mat. Passem 4 minuts de les 7. Comencem.
A 7 de ràdio, Xarxa de Mat, amb Víctor Culler.
Doncs sí, ja veig que hauré de compartir el programa del mètode rudimentari. Agafo l'enllaç de l'streaming, el publico primerament al Xarxa de Mat i després, si de cas, doncs sí que el podem compartir a la resta de grups, aguts i per haver que tenim en català en els nostres fòrums, diferents fòrums que hi ha per tota la comunitat escaquística a Catalunya. A veure, avui continuem la ruta de cantants catalans, o com a mínim que canten en català aquí al Xarxa de Mat. Avui el grup Antònia Font, molt reconeixible, és una banda mallorquina, en aquest cas formada l'any 1997, es caracteritzava per la seva música festiva i per les seves lletres també humorístiques i fantasioses. Diem que es caracteritzava, i no que es caracteritza, perquè es van dissoldre l'any 2013, i des d'aleshores el seu cantant i el seu compositor, qui composava les lletres, Joan Miquel Oliver, canten solitari. Entre els temes de l'univers creatiu d'Antònia Font destaquen especialment l'espai i l'astronomia, per exemple. Sempre hi ha lletres que tiren per aquesta banda. Se'ls classifica com a grup de pop, tot i que ells manifesten que en el moment de compondre les cançons no tenen allò prejudicis d'estil, i els temes són una cosa que sovint surten espontàniament. I avui el Xarxa de Mat sona Alegria, cançó de l'àlbum homònim publicat l'any 2002. Recordeu que aquesta i totes les cançons que sonen al programa les podeu recuperar a Regust Musical, la playlist de Spotify del Xarxa de Mat. I alegria, alegria, esclar que sí. Ara sí que haurem d'anar fent feina. Mentre això de presentar el programa i anar fent de community manager en directe és una feina apassionant que m'encanta fer-la cada dissabte, no direm que no. Passen 6 minuts de les 7, hem de començar a presentar la taula telemàtica del Xarxa de Mat d'avui. En primer lloc, el gran mestre Òscar de la Riba. Òscar, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé, gràcies.
I avui comentàvem amb l'Enric, fora de micròfons, que tenim dos debutants al programa. Un d'ells és l'Òscar, que ens comentaves, Òscar, que, bueno, que t'hem insistit bastant, però que al final t'hem aconseguit, eh?
Sí, sí, sí. A vegades per temes d'horari o familiars no és fàcil, però bé, al finalment he pogut accedir a la vostra invitació i aquí sóc.
A més, és clar, si et diem de venir un cap de setmana, ara ja no, però quan era hivern, imagino que allà a Andorra l'esquí, sobretot, el practiqueu durant el cap de setmana, no? M'imagino.
Sí, complicat. A veure, sí que és cert que quan hi ha la Lliga Catalana, o quan hi havia abans de la pandèmia, vaja, doncs m'havia de desplaçar per motius obvis, però és cert que molts dels caps de setmana estem aquí i aquí tenim, a l'estar al mig de l'entorn de la muntanya, tenim altres... altres activitats que desenvolupem al llarg del cap de setmana, sí.
Et volia preguntar, ja que cites la pandèmia, com a gran mestre, com a jugador titulat internacional que competeix, vaja, que té un nivell, o el títol més alt, de fet, del món dels escacs, com l'has viscut a nivell de jugador? No sé si habitualment no ets una persona que jugui molts tornejos més enllà de la Lliga, no ho sé, ho desconec, però no sé si fa més d'un any que no toques fusta allò física, diguem-ne.
Sí, és cert, la meva darrera partida en competició tocant fusta, o sigui presencial, va ser la 8a ronda de primera divisió en aquell moment, que anàvem líders per intentar l'ascens a divisió d'honor. Va ser el maig Platja d'Aro Andorra i des d'aleshores no he tornat, que va ser just el cap de setmana anterior a entrar en confinament, no? Sí. De totes maneres, a veure, jo no em considero especialment perjudicat pel que fa al tema competitiu, perquè a nivell competitiu precisament estic bastant retirat, a part de les competicions d'equips, sigui la Lliga Catalana, el Campionat dels Petits Estats o l'Olimpiada, quan em toca jugar-la amb Andorra, a nivell individual jugo molt poc. Per tant, no em considero precisament un dels afectats. És més, jo t'hauria d'arribar a reconèixer que aquest és el primer any amb 40 anys, penso, que no jugo la Lliga Catalana i no l'he enyorat. Això de tenir els caps de setmana lliure durant l'hivern no ho he trobat a faltar, o sigui, el fet d'anar a jugar. Però parlo pel meu cas particular, òbviament altres jugadors en actiu sí que ho hauran notat.
I potser si fa un any que no jugues la Lliga i després es torna a disputar, sí que l'agafes amb més ganes o tampoc té per què?
Bueno, no té per què, ja et dic, jo estic bastant retirat i a més, jugar a la Lliga Catalana des d'Andorra és bastant més complicat que si ho fas des de Barcelona i per tant... les motivacions o il·lusions o ganes o energia que tenia ara fa uns anys no són les mateixes que tinc ara, no? Però, vaja, això no vol dir que m'agradi jugar amb el meu equip, perquè precisament una de les bones coses és que et desplaces amb els teus companys d'equip, amb els jugadors joves que tenen ganes de progressar i si m'hi fico, m'hi fico. O sigui, si decideixo jugar, que és el que faig, doncs sí que intento fer-ho amb la màxima energia possible, no? Però, bé, a nivell de motivació reconec que no és el mateix, no?
Tot i això, ara amb l'Andorra, que ara que deies que la teva última partida havia estat contra el Platja d'Aro, l'Andorra, si no fico la pota, va pujar a divisió d'honor, no?
Sí, anàvem líders en aquell moment i després, malgrat perdre el maig, i bueno, amb la resolució que es va prendre de finalitzar la competició, doncs sí, ens hem classificat a divisió d'honor i per tant la propera edició, quan sigui, ja no m'atreveixo a donar dates ni moments, però bé, quan sigui sí, estarem a divisió d'honor.
Clar, ara pensava que suposo que vosaltres el tema que hi hagi restriccions per mobilitat us afecta extremadament més que qualsevol altre club de... Bé, qualsevol altre club de Catalunya potser no, però que molts clubs de Catalunya, perquè si hi ha confinament comarcal o si, vull dir, si les ordres dels de sanitat són evitar la mobilitat, doncs vivint a Andorra, complicat, no?, per jugar a escacs.
Sí, bueno, de fet, nosaltres hem d'aplicar els barems que aplica el Ministeri d'Esports a Andorra, per començar. Exacte. I, per tant, per exemple, en el Campionat de Catalunya d'Edats, tots els nostres jugadors van baixar cribats. No sé, desconec què va passar amb els altres, però la llei actual a Andorra obliga que comuniquem una competició internacional i els jugadors fins i tot tenen un carnet actualment de cribatge i han de cribar-se abans d'anar a una competició, sigui nacional o internacional. Clar, com sortir de la frontera és internacional, per tant, a partir d'aquí hem de... I a part d'això t'has de basar en la normativa que hi hagi a Catalunya. Sí, és complicat. De totes maneres, com no s'ha donat el cas perquè la Lliga no ha començat, bé, doncs quan s'hagi de fer veurem què hi ha i intentarem aplicar-ho.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, interessant. A nivell de club, Òscar, l'Andorra us ha afectat especialment la pandèmia o continueu fent coses presencials també?
Bueno, nosaltres hem tingut la sort de que el curs escolar aquí del 2000... Bueno, el que estem, el 2020-21, les activitats extraescolars han estat... s'han realitzat amb regularitat, és a dir, presencials, no online, amb grups bombolla pel que fa als dies, és a dir, els nens del grup dels dilluns no es poden relacionar amb els del dimarts, etc. Però sí que poden anar a classe, no s'ha fet, durant tot el curs sempre ha estat presencial. A més, aquí des de desembre o potser gener, tots els nens de les escoles a partir de tercera primària passen un cribatge de TMAs. A mi mateix, que estic dins del grup de professors, cada divendres em toca una TMA, per tant, diguéssim que potser el control és més elevat, també perquè la població és més petita, del que hi hagi a baix. I això ens ha permès tirar endavant totes les activitats. L'únic que tenim limitat són les competicions i just la setmana que ve tenim previst fer un del dissabte a la tarda, la primera en un any, que és una competició de festa major, on ens han donat el vistiplau per fer una activitat amb 30 jugadors de nivell presencial, amb un aforament limitat, però bueno, la sala és molt gran i tenir 30 jugadors no hauria de ser un problema, no? És a dir, que bueno, dins de tot hem anat podent fer tot el que és l'activitat a nivell de classes, no les competicions.
Està bé, està bé, està bé. A l'altre cantó de la taula telemàtica tenim el David Vivancos. David, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Que també com hem comentat, debuta avui al Xarxa de Mat. El David no s'ha fet tant de rogar, potser com...
No, jo soy más facilón, A la primera os he dicho que sí.
No, mira, feina que ens estalvies. Anava a preguntar-te que em consta que tu també, David, t'has passat el part de la pandèmia esquiant, no?, com l'Òscar.
Jo? Sí. Patinando.
Sí, fa cara el David d'esquiar. Sí, sí.
Home, sí, sí.
Molt bé. L'última partida que vaig jugar també va ser de la Lliga de l'any passat.
Sé que vaig anar a Andorra, que suposo que va ser la setena ronda.
Abans. Sí, sí, és veritat, va ser la setena o la cinquena, no me'n recordo, sí, sí.
No, setena seria.
Setena, sí, sí.
I la vuitena no sé si la vaig jugar o... No me'n recordo. Me'n recordo de l'Andorra perquè no havia anat a jugar a Andorra i aleshores...
Jo recordo, Enric, que l'últim programa que vam fer abans de la pandèmia va ser un que vam tenir el... no em sortirà el nom ara, el Josep Anton Lacasa, de convidat, de la gran penya de Vilanova, i que ja estàvem preparant el següent programa per veure si calia suspendre la Lliga o si no, perquè hi havia que suspenien la resta de categories, però Divisió d'Honor es mantenia jugant. Vam anar de bòlit aquella setmana per veure què fèiem, i al final el Josep Anton Lacasa va ser l'últim convidat d'aquella temporada, a una setmana vista que jo crec que, vaja, ningú s'esperava que acabés tancant tot durant... Per allà, sí, mesos, com a mínim, no?
Doncs quina memòria, perquè m'estàs fent dubtar.
Sí, sí, sí.
Sí que recordo el programa, però exactament no em passa com el David, no? Que no me'n recordo si exactament va ser l'últim o... ni quina partida vaig jugar jo l'última. Tampoc la recordo.
Això sí que no me'n recordo. Veus? Recordo més el programa que no el que jugo jo. Coses de prioritats, m'imagino. Escolta, David, què t'anava a dir? A nivell de club, el Sant Martí, com ho està vivint això? Saps si està apostant molt per la presencialitat o el fet d'estar en un centre cívic a vegades ho complica una mica?
Sí, sí, no hay, que yo sepa, no. Yo como no me acerco ya, actividad no hay. Y cuando se empezaron a montar torneos online y tal, tampoco vi que se formaran equipos. Así que la cosa está paradita. Sí, sí.
I allò que a vegades es pregunta als artistes de dir, no, amb el confinament m'he tancat a casa, he aprofitat per reflexionar, eso, per meditar, per...
Eso que te conteste un artista. Eso vale. Que te conteste un artista.
Què vols dir? Que li pregunti a l'Enric, aleshores?
I tant.
Està bé. No, però estàs treballant en alguna coseta, en algun llibre nou, o què en podem dir de la teva carrera literària?
Què podem dir? No, sí que aproveché, pero bueno, pero no como algo predeterminado. Voy a hacer esto, ¿no? Como teníamos tanto tiempo libre, pues empecé a escribir historias, y sí que he formado un pequeño volumen de historias cortas, pero que no fue una cosa pensada a priori. Voy a montar un libro. Tengo algo hecho y a ver si le podemos dar salida.
O sigui, ara està previst, o sigui, ja ho tens acabat, diguem-ne?
Sí. Incluso hablé con un colega que también es escritor, y bueno, también es escritor, yo no me considero escritor, ilustrador, y entonces hemos hecho una cosa mixta, un libro con ilustraciones. Creo que puede quedar muy bien, a ver si tenemos suerte. Sí. Nada que ver con el ajedrez, ¿eh?
Vale.
Las historias de ajedrez ya... Sí. Cuesta.
Yo también tenía la pregunta al cap, ¿eh?
Dic, cuesta, a ver, cuesta encontrar ya ideas nuevas.
Y claro, suposo que no heu volgut engegar-lo ya ara per aquest Sant Jordi, perquè heu vist, home, amb els epidemiòlegs i metges i periodistes traient llibres, millor que esperem una altra
ocasió. Que no he trobat un editor. Ja buscarem.
Molt bé. Tot i això, treballant en aquest recull de contes, tinc entès, no? Més enllà d'això, a nivell escaquístic i relacionat amb el nivell literari, res de res. Molt bé. Perquè quines obres tens tu, David? Hi havia les quadres intermèdies, ho comentava abans amb l'Enric. Les quadres intermèdies, no? 25 miniatures russes.
24.
24 miniatures russes,
24.
Sí.
24. Y maten 30.
¿Cuentos de ajedrez también, por ser, sona?
Mira, son tres libros de cuentos de ajedrez. Maten 30, de 2004, que fue cuando el San Martín cumplió 30 años.
Ah.
Se sacó un volumen de cuentos. Luego las jugadas intermedias y 24 miniaturas rusas. Luego, aparte, pues hay en antologías, has metido algún cuento de ajedrez o has colaborado... comentando algún relato, relacionándolo con alguna partida y tal, pero específicamente de ajedrez esos tres libros. Luego otros libros de microrelatos, pero ya ajenos a este mundo.
D'acord. Ara de seguida entrem en matèria, parlarem primer del candidat.
Sí, se'm recordar, Víctor, que el David té un blog que es diu Grimes i Legendes.
Sí.
És així, no? Grimes, no?
Sí.
Que té la...
Iba a ponerle rimas y leyendas, pero ya estaba cogido.
Sí,
claro, es que me imagino que ya estaba cogido.
Ya un siglo que estaba cogido.
Sí,
ya.
Un siglo.
Sí, sí.
Aparte que si lo pones en Google, rimas y leyendas, no creo que te salga tu libro, ¿no?
Ya no.
Está bien. No, rimas y leyendas ens agrada porque es semantisme. Ya sabeu que en aquest programa ens agrada molt el semantisme i, de fet, quan col·laborava al Cultura ja fèiem una secció de semantisme i aquesta setmana ja heu vist el titular del Xarxa de Mat, del Candidats, que era Buscando a Nepo, la pel·lícula de Pixar, Buscando a Nepo, ara que s'ha classificat per la final del Mundial. Ara anàvem a parlar del Candidats, però abans volia fer-vos una pregunta a tots dos, Òscar i David, anirem a l'Òscar ara, que és una pregunta que estem fent a tots els convidats que passen per aquí, ara que ja fa relativament poc que hi ha hagut un canvi de junta directiva de la federació. No sé si us desperta algun interès o alguna reacció a aquesta nova junta que ha començat a caminar el mes d'abril. Òscar.
Bé, si t'he de ser sincer, no li he donat gaire atenció. El fet d'estar... Clar, Andorra és molt proper, però alhora és molt llunyà. O sigui, els clubs sí que és cert que el Gibacea, que pertany a la Lliga Catalana, però aquí a nivell andorrà tenim una federació... nacional i dos clubs, no? I, per tant, la prioritat és veure com gestionem això. Tot el que agafa a nivell català, doncs no m'encarrego jo de tot, ni directament, i sí que més o menys sé qui forma part de la junta directiva, però més o menys, o sigui, no n'he estat gaire el cas ni ho he seguit.
David?
Tampoc. Tampoc. Bé, he vist que segueix el mateix equip i amb els seus canvis i ja està, però tampoc no he informat gaire de que aquests canvis que suposaran és una millora o un pitjorar la cosa, no crec.
Molt bé. Tu, Enric, tot bé, també? En general?
Sí, tot bé. Sí, com sempre estic dient, sempre ho preguntes, però vaig tirant, la veritat. Deixa'm, abans de passar els temes, Víctor, deixa'm comentar una cosa de cara a l'Òscar de la Riba, preguntar-li per l'Open Internacional d'Andorra, a veure com està la situació, si tenen previst, quines notícies tenen previstes de cara a l'Open aquest estiu.
No, ja vam comunicar al circuit català i a la Federació Catalana que aquest any no es realitzaria. El problema que tenim és que, evidentment, un Open de l'envergadura del nostre, i suposo que això passa amb el del Sant Martí mateix, o l'Open de Sants, no pots anunciar-lo d'un dia a l'altre, no? A més, nosaltres tenim l'afegit de que no tenim els jugadors locals. És a dir, un Open com Sants es pot potser nodrir en un moment donat només amb jugadors de Barcelona o voltant de Barcelona. Nosaltres això no ho tenim. Si parlem d'un Open amb jugadors d'Andorra, si tenim 20, tenim sort. Per tant, clar, el fet de no poder anunciar-lo a l'època que l'hauríem d'anunciar, més les possibles limitacions d'aforament, es juga en un hotel, en una sala, hauríem de reduir per donar la cabuda a jugadors, doncs potser a la meitat de l'aforament, no ho sé, perquè em baso amb les possibles lleis que hi hagi al juliol, que ara les desconec, però si em baso amb les d'ara, el torneig no seria viable. És a dir, entre que hi ha limitacions a l'hora de viatjar, més limitacions d'aforament, més altres complicacions, no el pots anunciar amb el temps que vulguis, ja la Junta de la Federació ja va prendre la decisió de no organitzar-lo el 2021, i bé, esperem tornar a les nostres dates habituals el 2022.
Sí, ara caig que el David és el mateix cas, ja també el
Sant Martí.
Sant Martí. Sí, sí.
En principi s'ha d'organitzar Sant Martí, no? Em consta? Em penso.
Sant Martí difícilmente se va a jugar. Difícilmente sí? Se va a jugar, sí.
Pues em sembla
Pero
que...
Vamos, comunicado oficial no hay. O sea, se va a esperar hasta el último momento a ver qué... Bueno, hasta el último momento... dentro de un margen, ¿no? No puedes decir, como decía Óscar, de un día para otro no puedes hacer... Oficialmente no se ha dicho, pero es muy complicado que se haga. Muy complicado.
Jo juraria que sobre el paper la intenció que va comunicar el Club Sant Martí era de fer-lo, però potser ara estic també navegant.
Potser navegar, sí.
Que és complicat, evidentment. Es faci o no, serà...
Més aviat jo diria que navegues.
Vale, pot ser.
O patines.
Va, parlem dels candidats, que potser no estem més al cas. Recordem que Ian de Pomniachtchi s'ha classificat i que serà el retador, el que desafiarà Carlsen a partir del 24 de novembre. Carlos, fot-li gas al vídeo. Molt pendents d'aquesta final del Mundial, que tindrà lloc al novembre. Com dèiem abans, avui que no ha sonat la tertúlia, que no tenim la veu allò corporativa del Pol Corredor Iradient, que ens podeu seguir per xarxes. Recordeu que podeu dir-hi la vostra a través de Facebook, a l'streaming, a Set de Ràdio i els grups que compartim, i també a Twitter, a twitter.com/xarxadamat, amb el hashtag xarxadamat, o citant-nos, @xarxadamat. Ràpidament, comentaris de l'streaming, el Ricard Llarins, que ens diu, com sempre ens tira floretes, diu: hola, el vostre programa crea dependència, i també ens apunta que crec que el títol de mestre nacional el donaven fa molts anys al sotscampió d'Espanya. Pot ser. El Ricard és una persona molt més vista que nosaltres dos, Enric, així que segur que ho té més clar. Ens saluda també el Francisco Cobos, de l'Hostal Ric, que diu buenas tardes, el Néstor Pellicer. Hola a tots, gran convidat l'Òscar, salutacions des de Montmeló. El Ricard, que hi torna, deia records a l'Òscar i a l'Anguera també, una bona persona, llàstima, sí, vam tenir... Vaig poder anar el dimecres a l'enterrament del Jaume Anguera, una cerimònia molt maca. Comentari del Marc Pere, que diu: bona tarda, grans convidats, ja era hora del debut de David Vivancos al Xarxa de Mat, el públic t'aclamava, David.
Sí.
I el Marc, el mateix Marc, que ens diu, ens comparteix el seu últim streaming, el seu últim vídeo, el seu últim directe a YouTube, ens posa l'enllaç, diu: Sant Jordi en essència, amor, sexe, llibres i escacs. També toquem el candidats proposant millor xarxa de jugades. Podeu votar-la fent un comentari. I ens diu que va fer el programa amb Pepo Viñas, amb Jorge Ramírez i amb Eduard Domínguez. Teniu l'enllaç del vídeo del programa del Marc Pera, els comentaris de l'streaming del Xarxa de Mat. A veure, la notícia de la setmana, sense cap mena de dubte, ha estat la fi del torneig de candidats. Ja sabem tots que serà Ian Nepomniachtchi l'encarregat d'intentar recuperar el títol de campió mundial del món dels escacs per Rússia. Ho acabem de veure en aquesta presentació que feia la FIDE. Nepomniachtchi té 30 anys, tot i que quan jugui contra Carlsen en tindrà 31. De fet, tenen la mateixa edat, tots dos. Són del mateix any, del 1990. Dels jugadors que formaven aquest torneig de candidats, és l'únic que tenia un score favorable al noruec. Nepomniachtchi ha guanyat 4 cops a Carlsen, han fet 6 taules i Carlsen només l'ha guanyat un cop. Per tant, compta amb aquest duel i compta amb aquesta dada. El rus també és tot un especialista a ritme ràpid, que, bé, al contrari que Caruana, que potser la seva fortalesa sobretot era a escacs clàssics, a ritme clàssic. Una altra dada curiosa, més enllà de ser l'únic que ha sortit beneficiat dels enfrontaments directes amb Carlsen, és que aquest ha estat el seu primer torneig de candidats i l'ha guanyat. I a més, Nepo ha estat en més d'una ocasió com a membre de l'equip de Carlsen a l'hora de preparar campionats mundials. Vull dir que es coneixen bé, són amics fins i tot. He vist algun vídeo avui a YouTube on sortien tots dos jugant al futbolí en no sé quin torneig. Vull dir que companys de futbolí vol dir que ja has pres cafè amb ell com a mínim. És a dir, que tenim un duel que es presenta molt interessant i el pitjor de tot és que encara hem d'esperar mig any perquè comenci aquest Mundial a Dubai. Anirem a pams amb aquest torneig de candidats i amb aquesta valoració del guanyador. Primer de tot, Òscar, tu has seguit el torneig, has seguit el candidats?
Sí, l'he anat seguint, bueno, dins de les meves possibilitats he anat seguint les partides en directe o posteriorment si no les he pogut veure.
Què et sembla, Nepomniachtchi?
Bé, em sembla un jugador molt creatiu i molt talentós i que penso que li pot donar molts problemes a Carlsen en el maig. De fet, Caruana, és cert, com has dit, que la seva fortalesa és l'escacs clàssic, però jo el veia com un jugador més previsible dins de les obertures que podia jugar. El Nepomniachtchi crec que és un jugador que pot sorprendre més, que és més atractiu també pel públic i que el seu estil de joc li pot donar bastants més problemes en un maig a Carlsen.
Tu esperaves que guanyés? El veies favorit per davant de Caruana, per exemple?
Abans de començar el torneig, no. Però, bueno, ja tot el que va arrossegar el torneig de candidats abans de la prèvia ja m'ha semblat una mica rocambolesc. És a dir, deixar fora Radjabov, obligar a Ding Liren a estar-se un mes i mig abans a la prèvia, que això després ho va pagar. O sigui, quan et passes un mes tancat en un hotel abans de jugar al torneig, doncs després pagues les conseqüències. Sortir tots corrents perquè entrem en pandèmia. És a dir, jo crec que la FIDE no va actuar bé. I aquí és un tema de Radjabov si ell vol prendre mesures legals o no sobre aquest torneig, no? Perquè es va guanyar una plaça i després li van dir que no i que, bueno, que havia de jugar igualment i després es va suspendre el torneig per la Covid. Sí. Un cop hem tornat a la segona fase sí que veia el Nepomniachtchi com a favorit perquè l'avantatge que treia, el calendari que tenia i la situació, és a dir, el temps de preparar el torneig i tal, específicament amb els rivals que li quedaven, sí que el veia com a favorit. Inicialment no, eh? Jo hagués apostat per un Caruana o un Guiri.
Sobre això que comentaves de Radjabov, recordo quan vam tenir aquí a David Llada, que ens va comentar, jo li vaig, com que em semblava haver llegit que algú de la FIDE havia declarat que Radjabov seria el convidat del proper Candidats per, bueno, per intentar fer les paus d'alguna manera, no?, amb aquest afer que va haver-hi ara fa un any, però en cap cas m'ho va confirmar, eh? Va dir que no, només pel fet d'haver abandonat el Candidats per la pandèmia i que després, diguem-ne, entre cometes, hagi tingut raó perquè el torneig es va acabar posposant, etcètera, etcètera, que no, la FIDE no tindria per què convidar-lo en el següent torneig de Candidats, però no sé si Radjabov prenent mesures legals, Òscar, no sé si podria arribar a alguna banda.
Ho desconec i tampoc tinc relació amb el Radjabov, sí que hem jugat alguna vegada de campionat i el conec físicament perquè l'he tingut davant del tauler.
Ah, mira.
I desconec totalment si ell, si ell prendrà alguna mesura, però si t'hi fixes, la FIDE no ha tornat a parlar del tema.
No,
ni,
no.
Ni Radjabov tampoc.
Potser hi ha hagut alguna entesa.
Jo no he llegit absolutament cap article, ni res, ni que ell es queixi, ni absolutament res. A mi em va semblar estrany. O sigui, estem en la situació que estàvem. La majoria de competicions estaven aplaçant, ajornant. La FIDE pren la decisió de tirar endavant el torneig i després passa el que passa. Jo no vull dir que hagi estat un torneig adulterat, però va haver-hi dos factors que no em van agradar. Un va ser el de Radjabov i l'altre el d'Alexeyenko. Sota el meu punt de vista, considero que si és un torneig classificatori per treure la plaça al campionat del món, no pot haver-hi un jugador convidat. Perquè si hi ha un jugador convidat, hi ha un criteri subjectiu. I si hi ha un criteri subjectiu, vol dir que tu deixes a les mans de no se sap qui, quina és aquesta plaça per a aquest jugador. Que això es faci amb alguna prèvia a algun torneig, bé, pot tenir sentit, però estem parlant d'una classificació per un campionat del món. No conec un altre esport on es prengui una decisió unilateral d'aquest tipus i es convidi un equip, per exemple, a la Champions, doncs, bueno, doncs perquè aquest equip ho està fent molt bé.
Com la Superliga que es volia fer, no?
Per exemple, sí. Que llàstima, perquè ens hem quedat amb un Barça-Madrid etern, eh? Però bueno, ho deixarem allà.
Molt bé, molt bé. Has dit que has jugat contra Radjabov, contra Nepomniachtchi, no?
No, Nepomniachtchi no he tingut la sort.
I Carlsen?
Carlsen tampoc, són generacions diferents. En Radjabov vaig jugar un tancat a Pamplona i al mes el vaig guanyar, o sigui que el meu score és favorable, però igual que amb Kariakin. Me'n recordo que en el mateix torneig vaig jugar amb Radjabov i Kariakin i vaig fer un i mig de dos, així que, bueno, no em puc queixar. Però el cert és que no tenien el nivell d'ara. Parlem de jugadors que en aquell moment estaven sobre els 2.600. Sobre els 2.600, crec que no arribaven. Carlsen, Nepomniachtchi, crec que és una altra generació i jo ja anava de cap a baixada.
Molt bé. Tu, David, has seguit el Candidats aquests dies? O aquest any, diguem-ne, aquest any, perquè al final...
La primera part sí, perquè me pillava en casa, aquesta, ¿sabes? Però la segunda, como trabajo de tardes, pues lo he podido seguir menos, sí.
I tenies alguna predilecció, tu, perquè guanyés algú? Hi ha algú que et caigui millor que un altre o alguna cosa per l'estil? Allò és simpàtic, aquest és simpàtic.
Un anàlisi sesudo de... Un anàlisi sesudo. Hablé de... ya te hablaba de ya clasificado Nepomniachtchi. ¿Quién va a ganar? Carlsen no me es simpático. Bueno, yo me muevo por simpatías tampoco.
Como yo.
Y entonces le comento a un colega, pero es que claro, el estilo de Nepomniachtchi, pero desde que Leiko está en su equipo, parece que ha temperado ese espíritu guerrero y desbocado y le da cierta mesura y lo convierte en un jugador más completo. ¿Tú qué opinas? Y me dijo, un jugador con coleta no puede ser campeón del mundo.
Pero en la fase final no llevaba la coleta, creo.
O moñito. Entonces, pues, ¿qué te voy a decir? Preferencias, pues no era mi preferido, la verdad, porque en eso coincido.
Et juro, et prometo que anava a treure el tema del pentinat i te l'anava a treure a tu, precisament.
El més adient, no? Per això, sí.
No, bueno, perquè sempre segueixo amb bastant interès les teves publicacions, el teu mur de Facebook, que si el metro, que si... Bueno, aquestes cosetes de fixar-se en detalls de la gent, ja sigui roba, sigui com seuen, sigui aspecte físic, i dic, li preguntaré al David què li sembla que hi hagi un tio que pot ser campió del món jugant amb una cua de samurai.
Una cosa és guanyar el candidat i l'altra ser campió del món. No, sí. por simpatia, no sé, pues te diria, o sea, igual que me gustaba Karpov porque era así anodino y gris, pues Giri, que despierta antipatía por este motivo... pues me cae bien. Y ya Alexeyenko, pues como no lo conoce nadie, pues también. Pero no lo iban a ganar, ¿qué te voy a decir? Pero bueno, y después de la primera parte, pues bueno, Bachet tenía pinta de que podía haberlo conseguido. Pero ya la segunda, como no lo he seguido tanto, pues ya no sé muy bien què passo.
Que a més va ser la grafa que has tingut conya, perquè va ser el jugador que va substituir Ratjavo.
Ratjavo, és
veritat. I que hagués estat una mica, vaja, no sé si allò polèmic, però bueno, hagués estat curiós. Tu, Enric, què n'has de dir del candidat? No sé si també l'has seguit, entenc que sí. I si veus bé aquest Nepomniachtchi Carlsen com un match més, potser més emocionant que altres, o potser no?
Sí, a veure, els resultats els anava seguint, o sigui, dia a dia, a veure com quedaven. A més, ho envies tu per WhatsApp moltes vegades, em deies avui, no sé què, sí. Nepo ha guanyat o ha perdut. Però m'ha passat molt semblant al David, que la primera part, com que clar, estava a casa, estàvem confinats, no tenia tanta cosa a fer, vaig seguir moltíssim la primera part, el directe. Però, clar, aquesta darrera setmana doncs, he anat molt liat i no he pogut, no, les partides en directe no les he pogut seguir. Llavors, clar, estic d'acord que amb l'Òscar el que ha explicat que ha estat un candidat molt estrany, sobretot per la tocada. Clar, o sigui, la primera part de torneig, quan hi ha un torneig tancat d'aquests, doncs la inèrcia de com van els jugadors, no? com van anant els resultats i tal, va influint. Però clar, si hi ha un torneig i juguen set rondes, s'atura uns mesos i després es reprèn set rondes més, doncs la cosa pot canviar, no? I semblava que Anis Giri, que no havia fet molt bé la primera part de torneig, com que durant l'època aquesta de crisi social, de pandèmia, això, els torneigos online ho havia fet força bé, sembla que estava molt en forma, podia ser un jugador que pogués remuntar alguna de la sorpresa, no? Per exemple. O sigui, jo crec que l'aturada influeix una mica a l'hora de lectura de com m'ha pogut anar o com ha anat els resultats, no? L'aturada aquesta ha sigut un torneig estrany per això. I jo crec que la ronda 1, per exemple, la partida que va perdre Batxiller de Graf contra Caruana, jo crec que ha estat molt important el resultat, perquè després Batxiller de Graf s'ha quedat pràcticament a mig punt. I Nepomniachtchi, doncs, ha fet un... Jo, per mi, just guanyador, perquè va fer un bon, notable torneig al principi, que anava primer, i al final ha acabat campió. O sigui, ha mantingut més o menys el seu...
Sí, que potser l'aturada no li va anar tan malament com em pensava, perquè just quan la FIDE va decidir ajornar el torneig, em sembla que Nepomniachtchi just va perdre aquella última partida, i vam pensar que potser ara igual mentalment es desestabilitzava o vés a saber que li passava alguna cosa, i igualment vaig pensar, home, si es reprèn ara l'abril o
sí. Per aquí, igual... Però ha estat el que ha mantingut...
Sí, no.
Ha estat el que ha mantingut la regularitat, diguéssim.
Sí. A més, recordo, em sembla que en alguna declaració d'aquestes que fan rodes de premsa quan acaben les partides, ha dit que fa potser això, des del candidats passat, que s'està prenent els escacs una mica de forma més seriosa. I dius, home, doncs si has arribat a 2.800 quasi sense prendre-t'ho seriosament, doncs quin tio, sí. No? Quin tio.
Sí, quin creu. Bueno,
jo la impressió que tinc, és que vagi variant la final del Mundial. O sigui, Carlsen de moment ha jugat amb Anan, ha jugat amb Karjakin, ha jugat amb Caruana, uh-huh. I que ara hi hagi un altre jugador. Jo crec que també és bo, no? Perquè veus partides diferents i veus opcions diferents i tal. O sigui que, diguéssim que Carlsen és el número indiscutible els últims anys, no? Però que siguin altres els aspirants, jo crec que també serà bo per l'aficionat.
Bueno, per mi això vol dir que no hi ha un opositor clar a Carlsen, no, Òscar? Vull dir, no hi ha un número 2 mundial com havia abans potser Karpov-Kasparov, evidentment no hi ha una rivalitat així ni molt menys, però és que tampoc hi ha un segon, un retador que sigui constant en el temps, diguem-ne.
No, jo penso que no. Jo crec que hi ha un grup de 5-6 jugadors que qualsevol d'ells, com ha dit l'Enric, doncs pot acabar retant-lo, perquè precisament les forces estan tan anivellades que al final decideixen petits matisos. De fet, no oblidem que Carlsen ha guanyat els dos darrers mundials en els escacs ràpids, en el desempat. O sigui que això vol dir també que les diferències amb ell no són tan grans com a priori semblen, no? En un maig els jugadors van molt preparats, el nivell és molt similar i són petits detalls el que poden acabar decidint el maig. I el fet que ell en un maig tradicional no hagi guanyat ni a Karjakin ni a Caruana, doncs és un fet significatiu. Però sí, és cert que hi ha un grup de jugadors que pot arribar a retar-lo.
Hi ha algun comentari a l'streaming que no està malament? Per exemple, el Marc Pere ens diu que la major part de campions del món ho han estat els 30, diu, aquí ho deixo, Carlsen és una excepció, que amb 20 i pocs doncs ja ho va ser, però vaja, en trobaríem més. També diu Marc Pera que segons l'últim número de Peón de Rei, l'edat ideal per jugar als escacs pel que fa resultats són els 34 anys. O sigui que em sembla que vosaltres tres hi aneu tard i jo encara puc arribar a una bona edat per intentar fer-li la guitza a Carlsen. De fet,
hi ha un... A veure, ara que ho dius, crec que vaig quedar campió d'Espanya amb 34. Mira. Va ser el 2003, 31. Bueno, per allà.
L'edat de Nepomniachtchi i de Carlsen.
Sí, sí, per allà. Sí, sí, va ser... Ara que ho has dit, ja has tret el tema, doncs no ho havia parat a pensar. Però és cert que sí, abans de... Bueno, va coincidir abans de la data del naixement de la meva filla. Jo crec que la davallada va començar ja.
Casualitat.
Sí, casualitat, sí.
Doncs això, que segons Peón de Rei, diu el Marc Pera, els 34 és l'edat ideal. Hi ha una cara plorant de l'Ivan Marina amb aquest comentari. I després hi ha un comentari també del Ricard Llarín sobre aquest afer Radjabov amb els candidats, que diu que la FIDE va jugar brut, que va manar el Putin i que diu que és un terrorista. Vladimir Putin, no ho dic jo, ho diu Ricard Llarins en els comentaris de l'streaming de la xarxa de Mat. Per tancar la carpeta, candidats, senyors, us faré allò que tant agrada fer a les tertúlies esportives moltes vegades, que cadascun dels tres em digueu un percentatge de possibilitats de victòria en aquest Mundial, és a dir, 60-40 Carlsen, 70-30 Carlsen, no sé si li doneu, si, evidentment em sembla que tots donarem favorit a Carlsen, però quin percentatge li doneu? David, per començar, va, per no poder copiar l'Òscar.
A veure, que hable el maestro, no?
No. Primer és que no en sabem.
Yo el primero, claro. No sé, a ver, yo te diría Carlsen favorito, pero ese 4-1 y ese que no haya ganado a Kariakin y a Caruana en partidas lentas, pues no sé, pues por lo mínimo 55-45 Carlsen.
Mínimo, ¿no? 55-45 estaría muy igual.
Sí. Ahora le meterá un...
No, el tema és... Jo dubto perquè...
55, va.
55 el David, jo aniré apuntant, a veure qui guanya la porra. Anava a dir que em fa una mica de... Que clar, jo no hi entenc gens, però em fa una mica de por que en jo què sé, si Carlsen en guanya dues, per dir alguna cosa, Nepomniachtchi, no sé per què, des de fora, em sembla un tio més inestable que, per exemple, Caruana o Anand, que potser es podien refer, sí. O fins i tot... Kariakin, no? que també és rus, però que potser temperamentalment sembla més fred que no Nepomniachtchi, que sembla un tio més... Potser te n'aniries de copes, no?, amb Nepomniachtchi, amb Kariakin... Uh-huh. Bueno, justet, no ho sé. Però, en fi, que em feia una mica de por això, no? Potser hi ha gent que dirà que no en tinc ni idea, evidentment, perquè els 2.800 doncs, tenen els nervis de ser, també, no? Enric, tu quin tant percent diries?
Mira, jo d'entrada, per l'experiència de Carlsen a les finals, que sembla que no, però aquestes finals l'experiència compta, diria 80-20.
Hola. 80-20.
Però, no sé, em dóna la impressió, sí, diria 80-20, però em dóna la impressió que últimament Carlsen està molt pendent dels tornejos aquests que es munten online i cada dos per tres estàs jugant coses i tal, i que no abusi potser de tornejos així i en lloc de preparar seriosament la final, diguéssim. En lloc d'estar preparant per la final. És l'únic dubte que tinc, no? I per això diré, pues, no sé, 65-35.
Ah, al final no és 80?
No, 80 seria en condicions normals. Però com que veig que Carlsen està abusant molt de jugar això de la Champions Chess Tour i tot això que mig ho munta ell i està participant ell sempre i està molt pendent d'aquests tornejos, que no sigui que no s'entri en preparar la final, diguéssim, no? És el dubte que li dono a Nepomniachtchi, des del meu punt de vista. Segur que l'Òscar tindrà una opinió millor.
Bueno, jo crec que és una qüestió també d'experiència, crec que és un grau, no, clar, Carlsen ja porta uns quants mundials, sap el que és estar de partida rere partida amb el mateix rival, no és el mateix que un candidat, on jugues dues partides, una amb blanques i amb negres, t'has de preparar amb vuit, no? Jo dono favorit a Carlsen per experiència, no tinc tan clar per joc. Però per experiència sí, potser estaria al voltant d'un 60-40. També tens raó que està ara ficat amb tot el que dius de competicions ràpides i tal, però bueno, ell té tot el conglomerat aquest de l'empresa Magnus, em sembla que es diu, no? Que ha absorbit HS24, HSAB, ho ha absorbit tot. I bé, això està molt bé per fer negocis, però jo crec que ara que sap el seu rival es centrarà en això. Parlem de finals de novembre a Dubai, no? És a dir, que hi ha un marge de temps considerable. I bueno, s'haurà de veure quan... Si no estic equivocat, el torneig aquest de Noruega es fa, no? El, com es diu ara? El torneig que fan...
El Norwich,
això. Em sembla que es fa abans. Potser serà un primer test, que serà el primer torneig on es trobaran presencial aquests dos. Tot el que arrosseguem d'aquest any en pandèmia i online és algo paral·lel, que ha anat molt bé, ha generat espectacles, ha generat molts aficionats, ha generat diners pels jugadors que ho han jugat, amb la qual a mi em sembla una idea estupenda, però no són els escacs presencials. Jo crec que ara tenim el xip aquest, no? De veure que Carlsen està jugant aquests tornejos i tal, però no és la seva principal especialitat. Per tant, jo em mullaria més aviat amb Carlsen i aquest percentatge més o menys, 60-40 per experiència i també per el que ha dit el Víctor abans, que el Nepomniachtchi una de les coses que sempre ha tingut és que és més esbojarrat, és a dir, a l'hora de triar les variants, a l'hora de prendre decisions i, bueno, potser això li pot passar, li pot pagar factura en un maig pel títol mundial.
Jo què anava a dir? Això que tingui aquest joc més anàrquic, diguem-ne, que potser en una final d'un Mundial potser acaba canviant l'estil o el plantejament, però aquest estil de joc tu creus llavors, Òscar, que li pot posar les coses més difícils a Carlsen? Perquè jo pensava que igual a Carlsen li costava més als rivals que l'esperen, no? Que si el vas a buscar potser et guanya més fàcil. No sé si anant, ja que el va agafar en un moment de la carrera que potser ja no era l'anant de sempre, Però vaja, potser, jo tenia entès que potser si li jugues més a atacar-lo, Carlsen està més còmode, potser no.
Bueno, jo quan dic que és més que res és que és molt creatiu. Això vol dir que ell és capaç de plantejar qualsevol tipus d'obertura en un moment donat i et pot agafar per sorpresa. És a dir, quan dic que hi ha jugadors més previsibles, em refereixo potser al seu repertori. Pensem que el repertori de les obertures que trien en aquest nivell és un 80% potser, i igual em quedo curt del que després passarà a la partida. El factor sorpresa és molt important. I Nepomniachtchi és igual, té un estil similar a Dubov. Dubov encara ha de millorar molt a l'hora de temperar els seus nervis i controlar les posicions que juga. Però són creatius, són capaços de jugar a qualsevol posició i són capaços de buscar recursos en molts jocs, no? El repertori del Nepomniachtchi és molt més ampli que no pas el que et juga un Caruana o un Kariakin. El Kariakin saps que et jugarà Índia de Mam Negres, és a dir, el seu repertori és com més fixa i no te'l veus canviant per un Mundial. En canvi, el Nepomniachtchi, jo aquest factor sorpresa és el que pot, i més a més sabent que han treballat junts abans, que això és públic, doncs pot donar què pensar a l'equip de treball de Carlsen de com enfocar aquest Mundial, no? I confio que sigui així, pels aficionats serà perfecte.
Sí, sí, tant de bo. Per tancar el tema candidats, tres comentaris més del Marc Pera, que ens recomana aquest article que ens deia d'aquesta edat ideal per jugar escacs, és del Jorge Aguadero, el nostre bon amic Jorge Aguadero, un dels més veterans d'aquest programa, sobretot en les primeres temporades, vaja, era una de les cartes que més utilitzàvem aquí al Xarxa de Mat. Ens diu el Marc Pera que per animar el Vivancos i l'Òscar, dels 50 als 57 es viu la segona edat daurada. Diu, no ho dic jo, ho diu Aguadero basant-se en estadístiques de federats en actiu i campions del món.
Bueno, em falta poquet per entrar-hi. I a tu, David?
A mi, mucho más.
Ah, vale.
A mi també m'anima això,
Anima, no?
Sí, no?
A mi em dóna més marge encara. Si als 34 no sóc campió del món, fins als 50...
Tinc a veure si arribem amb l'esperit de Cors, no, Iker? Aleshores tindrem una tercera joventut.
Total, i amb el de Jaume Anguera.
També, és veritat.
Tots dos. A veure, passen 2 minuts, passen 3 minuts ja de 3 quarts de 8. Hem de parlar de Sant Jordi, Carlos.
A Set de Ràdio, Xarxa de Mat, amb Víctor Cullell. Dolça
besada. I ara fa una setmana, que era Sant Jordi, va ser divendres de la setmana passada, divendres 23, quan es va viure un clima d'aparent normalitat pel que fa al coronavirus, perquè els carrers anaven molt plens i van veure una circulació de persones relativament habitual, com a mínim a Barcelona ciutat, al centre, plaça Catalunya i les Rambles. Ja pràcticament ni ens en recordem, ens queda molt lluny, però avui volíem destinar una part del programa a parlar amb el David, que ens guiï una mica en aquest submón que tenen els escacs dins de la literatura. De fet, ara fa una estona que que repassava allò, les teves col·laboracions al Cultura Escacs, David, i si no m'equivoco en vas fer 4, oi? 4 programes diferents?
Sí, sí, 4 o 5, sí, 4 penso, sí.
Me'n recordo un... recordo dos, els altres dos, si en soc sincer, no el recordo, però recordo el d'Unamuno i la seva relació amb els escacs. Recordo el d'Edgar Allan Poe amb la Calle Morgue, no era?
Sí,
que estaven molt xulos, la veritat.
Pero el de Poe fue el que quedó a medias, que ya fue como legendario, que quería hablar del turco y del jugador de ajedrez de Meltzel.
Sí.
Y no pude.
Me recuerdo.
Fue el día que hablábamos del libro de Pau Pascual, uh-huh, y se alargó el tema y entonces yo me quedé sin poder hablar del turco, y entonces la gracieta era siempre: el próximo día hablaremos del turco, el próximo día.
Ah, eso sí,
porque tiene Poe un texto en el que analizaba siguió la gira del turco por Estados Unidos, y él sostenía pues eso, que era trampa, que había ahí un tipo escondido en la máquina, y escribió, no es un relato, más bien es un artículo sobre eso, intentando desmontar el embuste, digamos.
Bueno, fa poc vam tenir el programa, vam tenir el programa el nostre escaquista de confiança, el Marc, que ens va fer un quiz a nosaltres i a un membre del Pony Pissador, un grup de música català, que li va preguntar si sabia què era el turc en aquest membre del Pony Pissador, i jo com a jugador d'escacs li vaig reconèixer que no ho sabia, o sigui que havia estat poca feina al Cultura, de fet, i vam acabar descobrint, l'Enric no sé si ho sabia també, però el Toni Aiza, recordo que va contestar encertadament la pregunta, un home amb experiència i amb sabidoria, doncs sí, vam acabar sabent que era el turc, que era aquest autòmat, que era una persona dins, no?, un fals autòmat.
Sí, sí, és una història muy bonita. Y se calcula que o sea, como el engaño duró años y años, que como 15 jugadores diferentes estuvieron escondidos en dentro del mecanismo ese falso, haciendo creer que el autómata ganaba a la gente. Sí, sí.
Uh-huh. Tornant a Sant Jordi...
Hay una novela de Robert Lohr, que es la máquina de ajedrez, que habla de del primer jugador que estuvo ahí escondido. Creo que era un, según la novela, que era un enano.
Pero es una novela, creo que no está basada en la...
Sí, es una novela.
Parte de realidad, pero una gran parte de ficción, por lo que he leído ese libro, y creo que no explica bien todo lo que es el turco.
Sí, sí. Está bien, ¿no?, la novela.
No, a mí me gustó, sí, sí. Además es corta, me suena que no era muy, muy larga la novela.
A mí me gustó. Sí, yo estoy aquí para hablar de ficción, ¿eh? No, no voy a hablar ni de libros técnicos ni de historia de...
Què anava a dir? Quan li vaig dir a l'Òscar que avui destinaríem una part del programa a parlar de literatura, em va dir: home, si podem parlar de novel·la negra, encantat, va dir l'Òscar.
Sí, jo sóc un lector empadernit des de fa molts anys, i sí, és el tipus de novel·la que llegeixo. També llegeixo novel·la històrica, i sí, si surten llibres de ficció d'escacs, me'ls acostumo a llegir. Crec que més o menys els que hi ha coneguts me'ls he llegit tots per hobby, i perquè a veure què diuen exactament de nosaltres.
I tens algun allò predilecte que tinguis en molta estima?
No, de novel·la negra parles. Sí, a veure, em van agradar molt els primers de Henning Mankell. De fet, crec que em vaig anar enganxant arrel de l'autor suec, tota la col·lecció que té de les seves novel·les. Després, John Esbo, que és un altre autor nòrdic, també m'agrada bastant. Però no tinc un llibre concret. Jo sóc molt raro per triar un. O sigui, em costa molt dir un. Sóc molt ampli.
Relacionat amb els escacs?
Relacionats amb els escacs, de llibre d'escacs. Home, ara està de moda el que està del Gambito de Dama, però no tinc una novel·la. Vaig llegir, per exemple, un que es deia El peón envenenado, del Ricardo Alía.
Lo ponen bien y no lo he leído.
Yo lo he leído. A ver, no está mal, pero claro, yo creo que siempre pecamos de lo mismo cuando es una novela de ajedrez y es la imagen del jugador. O sea... No sé, hay cosas ahí que como gran maestro me chocan. No sé cómo explicarlo. Pero a mí me gustó la novela, o sea, está entretenida y es recomendable. Pero claro, si me lo miro desde el punto de vista técnico, me saltan ahí, no puedo evitarlo. Cuando es novela negra, como no sé de qué va, me puedo entender la moto, pero aquí me cuesta más.
Tornant a Sant Jordi, tu, David, vas fer alguna cosa especial la setmana passada, el divendres?
Anar a treballar. Ara treballar a la biblioteca de lletres, i ja aleshores compagino.
Va millor dir.
No tuve un buen día de San Jordi, entonces no pude hacer nada este año.
Vas comprar...
La biblioteca vacía, por lo menos la biblioteca vacía, que quiere decir que la gente estaba en la calle, que es lo que es una buena noticia, ¿no?
¿Et vas comprar algún llibre o et van regalar algún llibre?
No, aquest any no. ¿Cuál me hubiera gustado, por ejemplo?
Por ejemplo,
pues tiene muy buena pinta que habrá salido, que no lo he tenido en las manos, uno de Manuel Azuaga, que escribe artículos en el diario Sur.
Sí.
Creo que es una recopilación de esos artículos y se titula Cuentos, Jaques y Leyendas, que tiene muy buena pinta. Yo lo descubrí cuando preparaba el de Unamuno, que citabas antes, el programa de Unamuno.
Sí.
Él había escrito un artículo sobre la relación de Unamuno con el ajedrez, que tiene una pequeña novela, que es la novela de Don Sandalio, jugador de ajedrez. Y luego en un libro de ensayos contra esto y aquello se titula, también tiene un capitulito dedicado al ajedrez. ¿Por qué no hay que enseñarlo en las escuelas?
Aquest me'l vull llegir.
Sí, fue polémico en su día.
Aquest me'l vull llegir.
Y entonces descubrí a este Manuel Azuaga y la verdad que escribe unos artículos muy, muy documentados. En su Facebook los enlaza porque los va publicando en el diario Sur. No sé si semanalmente o quincenalmente.
Manuel Azuaga, que si no recuerdo malamente, un programa de radio también, ¿no? De Skype.
Sí, me parece que sí. No lo he oído, pero sí. Sí.
Está bien.
Este libro hubiera estado bien.
Tu, Enric, et van regalar alguna cosa? Vas regalar algun llibre per Sant Jordi?
No em van regalar cap llibre. Jo, bueno, ja vaig llegint regularment, però vaig molt a poc i si no és, diguéssim, de les meves aficions que estic més temps. Sempre tinc algun llibre que estic llegint, però no és de les meves aficions més fortes, no? O sigui, no... He llegit algunes coses d'alguna novel·la d'Escà. Recordo, per exemple, L'Ocho o La tabla de Flandes, però poca cosa, eh? La veritat és que m'enganxes que no és un tema molt, molt potentment.
La tabla de Flandes és de los que hay que leer, eh?
Està bé.
Sí, és bona.
És top.
És bona.
És com el Gambito de Dama fet llibre, no? Diguem-ne, és com ara tothom has d'haver vist Gambito de Dama i si no has llegit La tabla de Flandes tampoc ets un escaquista.
Sí, t'he comentat dos clàssics, el superclàssic que me'ls he llegit perquè és allò que tothom se'ls ha de llegir, però no m'enganxes amb un tema que no...
La tabla de Flandes, igual que motivó la filmación de una película horrorosa, con lo cual hay que leer el libro... En Gambito de Dama, que el libro traducido aquí es Gambito de Reina, es exactamente igual libro y serie, con lo cual yo, si la gente ha visto la serie, no hace falta que lea la novela. Hay un mínimo cambio al principio, si la niña es huérfana por tal motivo o por tal otro, pero el resto, yo en la vida he leído un libro, o sea, que fuera la adaptación cinematográfica, tan igual. O sea, es increíble. Si lleva un vestido verde en la serie, lleva un vestido verde, es un decir. Se enfrenta a un niño de 15 años que le hace tal comentario, en la novela está, en la serie ocurre igual. Yo nunca me había encontrado un caso similar. Y me gusta, si he visto una película, leer la novela, me gusta. Y siempre ves diferencias, en este caso.
Sí, jo la tabla de Flandes la vaig llegir fa molts anys i sí que recordo que em va agradar més que la pel·lícula. Sí, la pel·lícula em va agradar també, però el llibre em va agradar bastant més.
Sí, jo he llegit el llibre però no he vist la pel·lícula, i és al revés.
I t'han regalat algun llibre per Sant Jordi, Òscar?
Sí, dos còmics. El problema és que encara no els he llegit. Com llegeixo un llibre electrònic i aleshores regalar-m'ho per Amazon i tal és més complicat, doncs m'han regalat dos còmics, que és un altre gènere que m'agrada bastant. Un sé que va de zombis, però no me'n recordo del títol, i l'altre és d'una autora que segueixo per Twitter o Instagram, però no me'n recordo del títol tampoc. Em sembla que és de la Moderna de Pueblo, però ara no recordo. Bueno, és un altre gènere que m'agrada per desconnectar de... I normalment, quan són llibres físics, la meva família té tendència que sigui còmics, però no recordo els títols.
Òscar, ¿ha caído en tus manos el jugador de ajedrez de
Me suena.
De la Sala?
El jugador de ajedrez es el que está basado en la Segunda Guerra Mundial nazi. Sí, lo he leído y he visto la película también, sí.
Pero quiero decir que hay cómic de David Sala.
Ah, no, no, el cómic no lo he visto. O he visto cómic la película
como,
de ese.
Novela gráfica, o como lo quieras llamar.
Vale, vale, ah, pues de ese no lo sabía.
Es que van en un barco transatlántico, que hay un campeón que se enfrenta con un desconocido, el señor B, bla, bla. De una novela de Stefan Zweig, que es famosa.
Stefan Zweig, sí. Ah, no, vale, Stefan Zweig es el jugador de ajedrez, no.
El jugador de ajedrez, su novela de ajedrez, sí. Eso que se ha llevado a cómic o novela gráfica por David Sala hace un par de años.
Vale, va,
pues lo digo que igual
no,
te
sí, ese tipo de libros son los que me gustan, sí, sí. Hay otro que nunca he visto, hay uno que se llama Anfitrión, no sé si lo conocéis.
Lo leí.
Pues Anfitrión sí. También tiene, es de un... Ahora hace años que lo leí, pero creo que es de un... de una persona que trabaja en las vías del tren, no sí. Recuerdo si era maquinista o trabajaba, sí, y sí, que también sí. Tiene relación con el ajedrez y...
Pero es complejo ese libro, cuesta...
Es de la Segunda Guerra Mundial también, sí, sí. Bueno, a mí me gustó ese, pero es un libro raro, no lo acostumbro a ver recomendado dentro de las novelas de ajedrez. Ese.
Es raro,
sí.
No, si a alguien le interesa el tema, perdón, es que no sé cómo vamos de tiempo. Si a alguien le interesa el tema...
No, tira.
Hay un blog de Salvador Joan Pera, que se llama Llibres i Escacs, uh-huh. Que hay como 500 libros referenciados, que la mayoría son novela, la mayoría es ficción, y bueno, y los menciona, creo que ahora está un poquito más abandonado, pero en principio él comentaba cada libro y decía 37 referencias de ajedrez, uh-huh. 12 referencias de ajedrez, este va completamente de ajedrez, entonces te orienta bastante... El caso de Anfitrión, por ejemplo, para saber si es realmente una novela que va de ajedrez o que lo menciona aparte, simplemente una cosa anecdótica, tal. Y está muy bien ese blog, Libras y Escacs.
No lo conocías, de Salvador Joan Pérez, el jugador del Tarrasa, ¿no?
Sí, bueno, no sé si es de relacionado con el museo...
Yo lo conozco, bueno, Salvador Joan Pérez, sé que había un jugador así en el Tarrasa hace años. Que
Salvador
jugaba.
Joan Pérez era ahí, ¿no?
Pero bueno, no sé, ¿eh? No sé si jugaba en el Tarrasa o no, pero no lo conocía ese blog, ya lo buscaré.
Échale un ojo.
Em sembla que tinc vist a Twitter. Em sembla que Twitter està bastant actiu, si no m'equivoco, i mira, no coneixia aquesta vessant del blog, citant referències escaquístiques o quantes referències escaquístiques sí. té una novel·la, o sigui que fantàstic. Doncs buscaré uh-huh. aquest blog perquè jo ja et dic que de novel·les d'escacs o relacionades amb els escacs vaig molt peix. Ara que citàveu El jugador de ajedrez, vaig veure la pel·lícula, però no sé si és la mateixa del llibre que parlàvem, aquell ambientat amb la Segona Guerra Mundial.
Sí, no és la mateixa, no, perquè el de Stephen, el de Stephen Zweig no és la pel·lícula aquesta de la Segona Guerra Mundial. Aquesta és d'un autor espanyol, me'n recordo.
Sí, però és espanyol.
Sí, és otra. Jo m'he confundit també antes. El sí, de Stephen,
és igual, ja. Sí. La película estaba muy bien, la novela sí. No la leí.
Yo he visto la película solo, el libro no lo he leído, sí, pero ahora creo que hemos mezclado los dos nombres o son nombres parecidos, sí. No sí. Estoy seguro, sí.
Que l'actor és el Marc Clotet, és l'actor català, exacte. Sí. A mi no em va acabar de matar massa, però, bueno, com a mínim els escacs estan ben tractats, que ja...
Sí, que ja és molt.
Ja és una
cosa,
ja és molt, sí.
No tenim massa temps, però això, eh? Vull dir, si els que ens esteu escoltant us han regalat alguna cosa, allò, un llibre relacionat amb els escacs, o l'heu tingut mai, allò, per Sant Jordi, una parella que us conegui, o la família, que sabeu que jugueu a escacs, doncs, escolta, si ens ho voleu dir, endavant, no trigarem a plegar, perquè ja passen 3 minuts de les 8, però volia preguntar, David, si en aquest últim any, o sigui, que sí, diguem-ne, que s'hagi pogut publicar per aquest Sant Jordi, si en l'últim any, que evidentment ha estat marcat per la pandèmia, hi ha hagut algun escriptor o coneixes d'algú que s'hagi arriscat a publicar algun llibre de temàtica escaquística? Perquè jo, com a mínim, no, ni idea.
Jo diria que és de 2020 el de Paco Cerdà, dedicado a Arturo Pomar, titulado El peón. Ese libro está muy bien. Ese libro está muy bien. Y alterna... no es una novela exactamente. Yo creo que no es una novela. Alterna capitulitos dedicados a la historia real. Pues te habla de un maqui, te habla de los maquis, te habla de un activista pro derechos humanos en el sur de Estados Unidos en la época de racismo, del apartheid, de... el telón de acero, un espía alemán y un espía ruso, bla, 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 y en medio alterna capítulos que hablan de la partida Fischer-Pomar. Ese está muy bien escrito y es un muy buen libro. Ahora, la moraleja final, que todos somos peones abocados al sistema que nos va a acabar devorando, deglutiendo y escribiendo, ese lo sabemos ya de sobra antes de abrir el libro, ¿vale? Pero ese está muy bien, la verdad.
Molt bé, tu tens algun, allò, ja hem comentat alguns títols, de novel·les escaquístiques o de contes escaquístics, però tens algun títol predilecte més enllà dels que comentàvem ara, La taula de Flandes, etcètera, etcètera, David?
Yo, pues aparte de los que os he nombrado, el de Stefan Zweig, El jugador de ajedrez o novela de ajedrez, según la traducción, eso es para mí imprescindible. Y La defensa de Nabokov, creo que también hay que leerlo. La película fue La defensa Lucín, de John Turturro y Emily Watts, creo. Watts,
no lo sé. La película sí que l'hem vist, no, Enric? La defensa Lucín.
Sí, aquesta película l'he vist. No,
no hi ha... La novela está muy bien.
Sí, el llibre que sí que he llegit, que no me'n recordava, és el de Zweig. El que passa que no recordava com es deia. Però també l'havia llegit, o sigui que ja sumo 3.
Ahí, puntuant.
Jo sumo 3, sí, vaig sumant.
Jo cap ni un, eh? Jo he llegit un llibre que vaig guanyar no sé quin sorteig, imagina't com he de llegir escacs jo, que era Siluetes de l'ajedrez russo, si no recordo malament.
De Karpov.
De Sosonko, crec que
Eugeni, sí, és veritat. Sí, Sosonko. Aquest l'he llegit jo també, sí.
Que no estava malament, bueno, sí. Mira, per saber una mica d'història, clar, no era ficció, vull dir, era més bibliogràfic o més, bueno, més historiador, més un perfil més així, però més enllà d'aquest, ni La taula de Flandes, ni El jugador de ajedrez, vull dir, són d'aquests llibres que tens pendents però que vas deixant i al final res de res. Ara, hi havia algun comentari més... l'Ivan Marín ens deia Los escarabajos vuelan a l'atardecer, que no sé si el coneixeu.
No lo conozco, no.
Ara no sé si és escaquístic o no, amb aquest títol no podem deduir-ho, tampoc.
Potser sí, vaig estar fugejant el blog de Salvador Joan Pera i potser sí que estava, sí. Potser sí que hi era, sí.
Pues ja li preguntarem a l'Ivan, a veure si... Com a mínim diu que és molt bo. El Marc Pera diu, jo en conec un en ment secret... secret de sumari, molt interessant, basat en un gran esdeveniment d'escacs d'Espanya. Tant de bo es concreti, però no acabo d'entendre el comentari. Jo en conec un en ment, secret de sumari. Molt interessant, basat en un gran esdeveniment d'escacs d'Espanya. És el comentari que diu el Marc Pera. I el Club d'Escacs Gerunda, que li està agradant la tertúlia, diu, aquí hi ha nivell, m'imagino que parla de les referències literàries que anem fent en aquests últims minuts de programa. No sé si us queda alguna cosa al pap per buidar, si voleu dir alguna cosa en referències de literatura, David, Òscar o Enric, per acabar.
A mi ara no em ve res al cap que tingui relació amb aquest. Hem dit més o menys els títols més coneguts. Estic d'acord també amb el que ha dit el David, de que la sèrie Gambito de Dama realment és molt fidel al llibre, perquè jo més tinc el mal hàbit de que si he vist la sèrie abans em costa després llegir el llibre. Prefereixo llegir el llibre primer i després veure la sèrie. En aquest cas va ser al revés. Vaig llegir veure primer la sèrie i vaig dir, bueno, he de llegir el llibre, i és realment molt fidel. Potser hi ha algun matís diferent, però vaja, és molt, molt fidel. I no sé, jo no tinc cap així ara que em vingui al cap, que no...
No, sí, un par de cuentitos de Woody Allen, tenéis
es verdad, hay uno, sí.
En el libro de cómo acabar de una vez con la cultura o algo así se titula. Está dedicado, pues, cómo acabar de una vez con la pintura. Cada capítulo es, y uno es cómo acabar con el ajedrez.
Y es una partida por correspondencia.
Y es muy divertido, es un relato de una partida por correspondencia. Entonces sí, van poniendo las cartas que se dedican un jugador al otro.
Este libro se lo recomendé a Luis Comas y de hecho se lo dejé. Un día, bueno, hablando en el Open y tal, un día y tal, no sé qué, cómo fue el tema, diga, pues yo tengo el libro este que me estás diciendo de Woody Allen, y se lo dejé a...
Yo creo que ese cuento hay que leer. Ese cuento hay que leer.
Está bien, sí, sí.
Sí, un libro de Woody Allen, ¿eh?
Sí, es un libro de Woody Allen y un capítulo está dedicado al ajedrez. Y es muy divertido ese capítulo. Bueno, Woody Allen en general te divierte, a mí por lo menos, pero ese capítulo dedicado al ajedrez está muy bien. Y luego hay un cuento de Abelardo Castillo, que este lo cité en Cultura Escacs, que es La cuestión de la dama en el Max Lange,
sí,
que para mí es el mejor cuento de ajedrez que he leído.
No lo conozco.
Ara que has dit el títol, sí que recordo que ho vas dir en un Cultura. Sí. És veritat, és veritat. Tinc
un tipo que sabe que su mujer se entiende con otro y prepara, bueno, ha de jugar un match en su club y prepara determinada variante que sabe que su rival va a pensar mucho para desaparecer y sorprender a la mujer. Porque es consciente de que en un torneo de ajedrez solo importa el tablero. Y que tú haces la jugada y desapareces y nadie se da cuenta. No sabes si estás en la sala, si estás fumando, si te estás tomando un café o si estás 10 manzanas más allá, porque tu rival solo está pendiente del tablero.
Claro.
Y juega con esa idea. Juega con esa idea. Enseguida ves que el que escribe si sabe de qué está hablando o no. Y Nabokov, por ejemplo, en la defensa, pues Nabokov era un jugador pues correcto o notable y se nota de que sabe de qué está hablando, por ejemplo. Y Abelardo Castillo jugaba ajedrez y se nota. Se nota.
Imagino que tots aquests títols que anem dient s'han publicat, què, en els últims 60 anys, diran molt llarg, o n'hi ha de més antics?
El de Swaik és un poquitín
més antic. Sí, sí.
És un poquito más antiguo, sí, sí, porque él muere en el 45, como muy tarde. Porque lo perseguían los nazis y se suicida.
Vale.
O sea, que si tiene más de 60.
Vale, vale. Sí, anava a dir, per fer una conclusió, de dir que allò, les novel·les o...
I la defensa de Nabokov te diria que és del 29.
Sí, te lo voy a decir yo. Digo, la defensa no sé qué año es, pero también me suena de hace muchos años, sí, sí.
Des del 29, diria. Sí, sí.
No hi ha cap conclusió que a mesura que passen els anys s'escrigui més sobre escacs, potser, no? Vull dir, tampoc té... No té per què.
No, no penso que no.
No, jo crec que la sèrie ha estat un boom i ara ens ha posat un altre moment en una altra situació o context i tota la gent parla, però ha estat puntual. I, de fet, el llibre també és de fa bastants anys. El llibre original té... No sé de què any era, però era el 70 i algo, creo. El 74 o por ahí, o sea... Sí, sí.
Doncs, senyors, ho deixarem aquí. Ara que passen 11 minuts de les 8, ho rematarem amb un comentari que deixa el Club d'Escac Gerunda, que diu: hi ha dos classes de rucs, els que deixen llibres i els que els tornen. És el comentari del Club d'Escac Gerunda. Ens pregunta també el Marc Pere que com està, ara que el citàvem, el nostre escaquista de confiança. Doncs, home, dir-li que està molt bé i que el podeu seguir al seu canal de YouTube, López Forn, que va fent, a més va fent tornejos en directe, va retransmetent per Twitch, si esteu pendents. Sempre va fent tuits i publicacions a Facebook de dir: ei, vaig a fer unes partidetes per Twitch, si us apunteu seré allà. I que, per cert, parlant de Twitch, ahir va haver-hi una publicació d'un compte que es dedica a fer estadístiques de Twitch en català. Ahir va publicar el rànquing 50 de Twitchaires, s'ha de dir, de streamers, que han estat més amunt en aquest mes d'abril. I em vaig quedar de pedra quan en el número 49 trobem la Federació Catalana d'Escacs. És a dir, el 49è streamer en català més escoltat ha estat el perfil oficial de la Federació Catalana d'Escacs, que en el mes d'abril només ha emès un únic vídeo i que va ser l'última ronda del Campionat de Catalunya d'Edats, que tenien allà el Michael Rahal comentant, i m'ha fet molta gràcia perquè m'imagino que el programa fa com una mitjana de tots els minuts que has tingut amb els espectadors i fa alguna cosa molt estranya, i en el cas de la Federació Catalana doncs només li compta un únic vídeo perquè només va fer un vídeo en tot el mes d'abril de la curiosa del dissabte. Doncs va, senyors, no ens allargarem més, que vagi molt bé. Òscar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i ha estat un plaer tenir-te a la xarxa demà. Fins la propera.
A vosaltres per convidar, gràcies.
I el David també, que, com dèiem abans, no s'ha fet tan derogar com l'Òscar, però sí que s'ha fet tan desfadar com ell. Que moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver vingut.
Gracias a vosotros y por darme la oportunidad de sentarme delante de Óscar, que desde el 86-87 no me había sentado, ni me voy a sentar más, con lo cual este ha sido un momento muy especial.
Hi ha vegades que penso de dir una secció del programa podria ser que ara mateix, bueno, ara no, perquè anem molt tard, no? Però als últims minuts del programa jo comparteixo la pantalla, els dos convidats fan una partida per l'Itxès i juguen un parell de ràpides. Avui el David m'hagués dit que por aquí, em sembla.
Penso que no, penso que
avui no era dia, no?
Avui no era dia.
Avui sortíem apaïssats tots.
Si tingués 34 anys... Si
clar, clar, clar. El pas que se'ns ha passat, hem d'arribar a la 55, era la segona? Bueno, no sé.
Sí, molt bé.
Moltíssimes gràcies a tu també i molt bon programa, com sempre.
Doncs igualment.
I tant, molt bon.
A veure si tornem la setmana vinent. Demà recordeu que hi ha l'escolar... Sí, digues, digues, Enric.
Sí. No, anava a comentar això, que el dissabte que ve sí que hi haurà programa, ja el tenim planificat que sí, i tindrem noves notícies. Mira, l'escolar el que deies que serà demà.
Sí, demà escolar de Barcelona, de 9 del matí a 2 del migdia, si no recordo malament, al pavelló de la Marbella, més bé, millor dit, escolar del barcelonès, amb també clubs de l'àrea metropolitana més enllà de Barcelona ciutat, i la setmana vinent, programa Xarxa de Mat, dissabte de 7 a 8 del vespre, ja podem dir que tenim, de moment, el Jaume Gallart, del 3 Peons, confirmat, perquè també ens parli una mica d'aquest escolar de Barcelona i demà anirem a treure el cap. Hem de plegar, no perquè vulgui, però ja veieu que a mesura que ha anat avançant el programa, la meva cara s'ha anat tornant més fosca, això vol dir que s'està fent de nit i vol dir que s'ha de començar a tancar la paradeta. Fins la setmana que ve, acabeu de passar un bon cap de setmana. Adéu, adéu.
Molt bé, adéu.